Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Us acompanyem un nou diumenge per parlar de ciència a l'abast de tothom. Vàrem començar a l'octubre de l'any 2000 aquests programes i ja en portem 20. A fi que us fan companyia diumenge, rere diumenge del principi de cada mes. Jo crec que seria agosarat suposar que els que ens heu seguit els diumenges que tractem aquests temes us han agradat tots els programes, però ja ens sentiríem satisfets si algun d'ells us ha despertat la curiositat per la ciència, el medi ambient i els temes que aquí hem tractat. L'interès per la ciència, que sempre intentem posar-lo a l'abast de tothom, com diu el propi títol del programa. Intentem moltes vegades posar fàcil allò que és difícil. I com sempre també ens acompanya en aquest programa en Pep Capdevila, controlant la música, el so i tots els comandaments de l'emissora, el que personalment vull agrair. Avui volem abordar un tema que ens afecta a tots. És el reciclatge d'alguns materials que es troben a casa i que, molt a prop nostre, tenim un municipi que ha apostat com ningú per fer realitat la recuperació d'aquests materials que fa molt poc temps llançàvem a les escombraries tots nosaltres. Haureu endevinat que ens referim al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, que es troba a menys de 30 quilòmetres de Navàs i on es porten i es reciclen alguns dels materials utilitzats en processos i en tecnologies que en molts casos són únics a Espanya, i fins i tot, en alguns casos, també a tota Europa. Jo crec que és de justícia indicar que la gent del Pont de Vilomara i el seu alcalde, el senyor Evarist de la Torre, han estat molt valents i han avançat en temes i en processos de posar doncs, a l'abast de tothom, al seu municipi, tres plantes de reciclatge, quan tots sabem les dificultats que això comporta, les grans dificultats d'acceptar aquests equipaments en un poble. I ja porten 10 anys en l'empeny. Doncs era l'any 1994 quan es construïa la primera planta a tot l'estat per reciclar i recuperar els productes dels frigorífics, de les neveres. Ara, a més de la planta de frigorífics de neveres, hi ha la de piles i làmpades fluorescents, o sigui, també les bombetes grogues que veiem als carrers, i des de fa molts pocs mesos, com veurem, la de ferralla electrònica. El programa l'hem titulat El Pont de Vilomara, capital europea del reciclatge. Tot seguit, estem amb tots vosaltres. Esteu escoltant la veu de Navàs en aquesta hora del diumenge amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui tractant del paradís del reciclatge, com és el municipi gairebé veí del Pont de Vilomara i Rocafort. Anem a començar amb una planta que hi ha situada en aquest municipi sobre tractament i reciclatge de frigorífics. Aquesta planta es va posar en marxa l'any 95, per tant porta ara 9 anys. I aquest any passat, el darrer, l'any 2003, es van tractar nada menys que 60.000 frigorífics, 60.000 frigorífics per intentar descontaminar-los i aprofitar tots els seus materials. Què hem de fer nosaltres quan una nevera, un frigorífic, un congelador se'ns fa vell? Doncs ara, aquí a Navàs, tenim la possibilitat de portar-ho a la deixalleria. La deixalleria, que està oberta doncs, el dimarts, dijous i dissabte i diumenge, el dematí, de 11 a 2 del migdia, i que el dimecres, divendres i dissabte està oberta de 4 a 7 també de la tarda, Per tant, portar a la deixalleria, la nevera o el frigorífic caducat, quan en volem comprar un altre de nou, o el mateix comercial que ens el pot haver vengut, doncs també sabran què fer-ne. Quin problema tenen els frigorífics? Doncs els frigorífics tenen el problema de que a dintre, a la part de darrere, la majoria d'ells, els vells sobretot, tenen unes substàncies per refrigerar que se'n diuen freons, com molts de vostès saben, i aquests freons, una vegada s'escapen a l'atmosfera, tenen la mala virtut, diguem, d'afectar, de pujar i d'afectar la capa d'ozó. Per tant, destrueixen la capa d'ozó, que està situada a uns 25 quilòmetres per sobre nostra, a l'estratosfera, i que, quan es rebenta el grup que hi ha darrere la nevera, aquell que fa el sorollet on hi va el compressor, els líquids aquests, en forma de gas s'evaporen i afecten en aquesta escapa, destruint l'ozó, i després, com tots sabem, i hem explicat alguna vegada aquí mateix, doncs la radiació solar, la radiació ultraviolada, ens afecta molt més a nosaltres, produint-se eczemes a la pell, cataractes als ulls o fins i tot càncer. Ara no es construeixen ja neveres que tinguin CFDs, veureu que algunes d'elles ja ho posa sense CFDs, CFD vol dir clor, fluor, carboni, per tant no tenen clor ni fluor, i carboni sí perquè ara s'ha substituït per uns altres que en vez de clor doncs tenen hidrogen, fluor i carboni, i que ja no afecta d'aquesta manera la capa d'ozó. Realment això està prohibit aquí a Catalunya, utilitzar-ho des de l'any 1993, per tant, portem 11 anys que els frigorífics no haurien de tenir, els de vell nou, aquestes substàncies. Una vegada arriben al pont de Vilomara, aquests frigorífics, la planta, es comencen a desballestar. Primer es neteja l'interior de l'aparell i després es procedeix a foradar, d'alguna manera, el grup aquest de darrere, on hi ha aquesta substància tan perillosa, el CFD, que està barrejat amb oli, se succiona, s'extreu i doncs es porta en un recipient que després el que ha de fer és aquest CFD, com que no el podem utilitzar una altra vegada per tornar-ne a posar les neveres perquè està prohibit, doncs s'ha d'incinerar. Hem de dir també que a Espanya ni a Catalunya no tenen cap planta d'incineració de compostos dels CFCs, d'aquests fluor, clorocarbonis, i llavors es porten a França, que tenen una incineració preparada per destruir aquest clor, que en tot cas seria un precursor que podria donar fins i tot dioxines. La nevera segueix el seu procés, s'extreu manualment el que es pot, les peces d'alumini, l'aram, el vidre, de tal manera que només quedi pràcticament la carcassa de plàstic. Després aquesta carcassa de plàstic del congelador, de la nevera, es tritura i encara d'aquí s'obtenen els diferents components. Amb un electroimant se separa el ferro dels altres que són plàstics i escumes. Els plàstics i el ferro es recuperen molt fàcilment i l'escuma, que és una escuma de poliuretà, té més dificultat de reciclatge. Les peces aquestes, doncs, s'aprofita el ferro, s'aprofita l'alumini, el coure, el plàstic que conté, el vidre, i pràcticament de tota una nevera nostra, tot un frigorífic que tinguem a casa, només un 10%, com a màxim, va a l'abocador, cosa que fa un temps que hi anava doncs, pràcticament tot. Per tant, hem d'entendre que en aquesta planta de recuperació, a més d'eliminar els CFCs que afectarien la capa d'ozó i, per tant, ens afectarien a tots nosaltres, recuperem el 90% de materials que té, i fins i tot de plàstics, que doncs, d'alguna manera són molt valuosos. Aquesta planta del pont de Vilomara de tractament de frigorífics s'ha canviat de lloc i s'ha ampliat, i ara pot tractar, en més de 60.000 aparells cada any, en pot arribar a tractar 120.000 aparells cada any. A l'octubre de l'any passat, a l'octubre del 2003, es va inaugurar aquesta nova planta doncs, amb algunes prestacions millors, i, doncs, no sé, per dir-vos alguna dada, al cap de l'any recupera uns 25.000 quilos d'aquests CFCs que anirien a l'atmosfera i més d'una tonelada doncs, de xapa d'acer, entre l'acer, l'alumini, el coure, i llavors els plàstics i l'escuma de poliuretà doncs, se'n van cap a 300.000 tones. Per tant, la recuperació creiem que val la pena. Més d'1.400.000 tones es recuperen al cap de l'any. Hem de dir que aquesta planta del pont de Vilomara disposa, la moderna, d'una façana que té 144 panells fotovoltaics i que aprofita l'energia solar per generar-se la pròpia energia elèctrica i també doncs, per aprofitar-ho com a generador d'aigua calenta, provinent també de l'energia solar. Per tant, quan una nevera nostra s'acaba la vida útil, no sabem què fer-ne, ja sabeu, portar-la a la deixalleria i d'aquí al pont de Vilomara. Un altre cop amb tots vosaltres amb el programa titulat El Pont de Vilomara, capital europea del reciclatge. Jo crec que ha fet mèrits perquè el puguem denominar així, perquè com a petit municipi, tres plantes de reciclatge de sistemes moderns no ho té tothom. I fem un reconeixement especial en aquest municipi perquè la dificultat que hi ha per trobar un lloc on ubicar doncs un reciclatge d'aquests materials, tots sabem doncs lo difícil que és i el que costa. Hi ha una frase anglesa, i també que els americans la fan servir, que és coneguda, que és el denominat efecte NIMBY, Not on my back yard, que vol dir construir instal·lacions de medi ambient sí, però mai a darrere el pati de casa. Per tant, no a la meva parcel·la. L'efecte que aquest NIMBY, doncs aquí al Pont de Vilomara realment no l'han tingut en compte i sí que han construït tres plantes de reciclatge, podríem dir, en un polígon industrial, però que han sabut aprofitar molt bé aquesta oportunitat. Hem estat explicant la manera de reciclar els frigorífics, les neveres de casa, i ara una de les altres plantes que també tenim doncs, aquí al Pont de Vilomara és la que tracta i recicla piles i làmpades fluorescents. L'any passat a Catalunya es van recollir 482 tones de piles de tot tipus, piles grans, piles d'aquestes que en diem bastó, també piles botó i acumuladors, 482 tones. Això tot Catalunya. Al Bages en vam recollir 13 tones i mitja, i per exemple al Berguedà 4,3 tones de piles i bateries. Aquesta recuperació, encara que sembli important, no arriba ni al 50%. Només el 46% de les piles que es venen es tornen a recuperar. Però fa 10 anys que, en vez de 482 tones a Catalunya, només en recollíem 174 tones. Per tant, d'alguna manera, en 10 anys hem multiplicat per 3 la recollida selectiva de les piles. I aquí, el nostre poble, a Navàs, l'any passat vam recollir 700 quilos de piles. Per tant, també és important la recollida que es fa en aquests contenidors que tots veieu i que val la pena tirar-li tant la pila cilíndrica com la pila botó quan creiem que s'ha exhaurit. Aquesta planta del Pont de Vilomara que recicla les piles té dues línies de treball, podríem dir, perquè una recicla piles corrents, les piles de petaca, les piles cilíndriques, i l'altra ho fa amb les piles botó i les làmpades fluorescents, com ara us expliquem. Les piles de format gran són les piles que en diem salines, o bé també les alcalines. Hi ha les salines o les alcalines. Les alcalines tenen més durada, com coneixem molts de nosaltres, però també tenen un contingut de mercuri més elevat. Per tant, d'alguna manera, les piles alcalines contaminen més que les piles salines corrents. I per contaminar les piles botó, perquè una pila botó té un 30% aproximadament de mercuri, i tots suposem que el mercuri és un element altament tòxic que afecta el sistema nerviós, i que per tant aquest mercuri llançat, la pila llançada a qualsevol lloc, en una riera, al riu o senzillament a un abocador, quan es podreix i s'obre, doncs aquest mercuri va a l'atmosfera i ens afecta a tots nosaltres. També veureu que hi ha altres piles d'aquestes petites que no són de mercuri, sinó que són de plata, per tant aquestes contenen plata, algunes són de liti, per tant, en vez de mercuri o de plata, doncs hi ha liti. I llavors encara ens queden els acumuladors, que són aquelles piles recargables que n'hi ha de molts tipus. Des de les de cotxe, que poden ser en plaques de plom, fins a els acumuladors o les bateries que hi ha en un mòbil o que hi ha en un ordinador, que són piles de níquel-cadmi i que, com podeu suposar, tenen alguns elements, com és el cadmi, altament tòxic, perquè, a més, és cancerigen si no es tracta bé. I com ho fan aquí al Pont de Vilomara per tractar les piles aquestes cilíndriques, aquestes bastó, aquestes grosses que tots coneixem? Després ja parlarem de les botó. Doncs una vegada recollides a les deixalleries o recollides a les joieries o als establiments allà on tinguin aquesta selecció, el primer que fan és triturar-les. I de la trituració d'aquestes piles en surt tot un material, doncs, diguem, gruixudet, la primera trituració, la grossa, que amb un electroimant se separa el ferro dels altres metalls. I els altres són materials que no són ferro, però que a vegades fins i tot hi va paper d'embolicar la pila o plàstic. Però, a més, llavors es passa per una espècie de tamís on la pols que ens ha quedat de la trituració aquesta és la que realment conté materials que són més valuosos. Aquesta pols procedent de la trituració de les piles passa per un procés que se'n diu hidrometal·lúrgic, que això vol dir uns tancs on hi afegim uns reactius, per exemple, àcid sulfúric o lleixiu, perquè reaccioni amb els components que porta la pila i puguem obtenir una sèrie de coses. Primera cosa que obtenim amb aquest procés hidrometal·lúrgic és el grafit, que és la part central, el que en diem el càtode de la pila, que és aquella part que li surt el botonet a dalt, que sol ser, que si l'obrim, tots hem obert alguna vegada una pila per curiositat, és negre, per tant és de grafit, és de carbó, és el que més embruta de la pila, i aquesta és una de les parts que ja es recupera amb aquest procés hidrometal·lúrgic. A més, amb aquests reactius que s'hi afegeixen, de la pila també se n'obté un ciment metàl·lic que té tota una colla de coses, mercuri, coure, níquel, zinc, cadmi, i per tant això es ven com una, podríem dir com una placa de ciment metàl·lic que se'n diu que és conductora i que té una colla de metalls barrejats, però cap de pur. Per tant, també a l'hora de la venda té una aplicació una mica limitada. Però a més, en aquest procés hidrometal·lúrgic, a l'afegir-hi àcid sulfúric i tal, com que dintre la pila hi ha manganès i dintre la pila hi ha zinc, s'obté sulfat de manganès i sulfat de zinc, que són una espècie d'adobs i que es poden vendre. Són unes sals que s'empleen en laboratoris químics, però també a vegades s'empleen als camps. En tot això, amb aquesta recuperació de metalls de les piles bastó, hem evitat que molts d'aquests metalls vagin a l'atmosfera o vagin a un abocador, que finalment poden passar a les aigües subterrànies, i d'aquesta manera és com anàvem contaminant tots els cursos de les fonts i de l'aire i del sol, perquè al final doncs, també acaben els aliments. No? Hi ha les altres piles, les piles botó, que fixeu-vos, tant les piles botó, aquestes petites del rellotge, dels despertadors, dels equips electrònics que tenim, tenen un alt contingut de mercuri. Aquestes piles petitetes, aquestes piles botonet, de joguets electrònics que també en tenen un 30% de mercuri, i el mercuri afecta terriblement el sistema nerviós, sobretot amb la canalla petits. Amb crios petits que puguin respirar estona vapors de mercuri, per una sola vegada segurament que no passarà res, però la gent que va acumulant d'alguna manera mercuri en el seu cos, perquè és difícil d'eliminar, no s'excreta ni per l'orina ni per la femta, doncs aquest mercuri arriba a afectar el cervell i la persona és més distreta, menys, diguem, d'alguna manera atenta pels estudis, perd facultats. Però és que, a més d'aquestes piles botó, també tenen una petita part de mercuri, uns 20 mil·lígrams més o menys, els fluorescents que empleem a casa, doncs a dintre, perquè se cebi l'arc, aquella quan l'engeguem que fa aquell sabat entre un extrem i l'altre, té una petitíssima part de mercuri, perquè si no, no es produiria això. A més d'una pols blanca, que són una espècie de fosfats i de calç que hi ha dintre, que és aquella pols blanca que tenim a dintre el fluorescent. Però d'una vegada, diguem, trencat el fluorescent, es xucla aquesta pols blanca que conté mercuri, i tot això es porta en un contenidor en un forn. Tant les piles botó com aquesta pols blanca dels fluorescents o de les lampres trencades o de les lampres, ja aquestes lampres de baix consum o aquestes lampres que tenim pel carrer, també tenen a dintre una petitíssima part de vapor de mercuri. Tot això es porta en un forn que a 550 graus s'evapora el mercuri, o sigui, el mercuri es destila, s'evapora. I una vegada evaporat, el portem per una espècie de circuit, cap a un lloc on es refreda, amb aigua freda que passa per un serpentí, i tornem a recollir el mercuri amb una puresa del 99,9%. Per tant, tant de les piles botó, que en tenen un 30%, com dels fluorescents, com de les lampres d'aquestes de baix consum, o de les lampres que hi ha pels carrers per il·luminar-nos a la nit, tot això, el petit contingut de mercuri o gran contingut de mercuri que tenen, el podem recuperar i no va a l'atmosfera i no ens afecta en els humans ni els animals si el destilem en un forn de destil·lació que aquí al Pont de Vilomara, a la planta aquesta, el tenen, i que a 550 graus aproximadament es transforma en vapor i després es refreda ràpidament a 2 o 3 graus de temperatura i torna a condensar. Per descomptat no cal dir-ho, però tant la planta que dèiem abans doncs de piles d'aquestes cilíndriques com aquesta de piles botó ha de tenir un alt tractament dels gasos perquè cap a l'exterior no surti ni mercuri, ni contaminants, ni gasos de cap d'aquests tipus. Diguem que el pont de Vilomara, l'any passat es van tractar unes 700 tones, 700 tones de piles de tot tipus, motor i de les cilíndriques, encara que la planta en pot tractar moltes més. I de fluorescents, també com a curiositat, l'any passat al pont de Vilomara es van tractar 2,5 milions de fluorescents per eliminar tota la contaminació que tenen a dintre d'aquest mercuri que estem dient. Amics, amb el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant del pont de Vilomara com a petit paraís o capital europea del reciclatge amb les plantes que estem parlant. Fins ara hem donat una ullada a les plantes de frigorífics, a la planta de piles i lampes fluorescents, i ara per acabar anem a un sistema més modern que és la ferralla, la xatarra electrònica. El pont de Vilomara, el mes de novembre passat, es va inaugurar una planta de xatarra electrònica, doncs que és la... pràcticament la segona que hi ha a tot Espanya, n'hi ha un altre al País Basc, i aquesta és la segona que pot tractar, com ara veurem, tots els components, o la majoria dels components electrònics, que són molts. Jo diria que la tecnologia moderna ens ha passat factura a la humanitat en forma de residus. El que fa una època, o fa uns anys, ens semblaven verdaderes meravelles de la tecnologia, d'alguna manera es tornen contra nosaltres, contra els propis creadors i els usuaris, en forma de serioses amenaces contra la salut, contra el benestar dels humans i contra el medi ambient. O si no, només caldria donar una ullada als residus que generen les centrals nuclears, que al principi es va pensar que tot eren avantatges i que ja teníem resolt el problema de l'energia, i després hem vist que el gravíssim problema d'una central nuclear són les radiacions i els residus que pot generar. Hem vist també fa un moment que els frigorífics tenen uns components a darrere, en el grup aquell que fa el sorollet, el refrigerador, de CFCs, de clorfluorocarbonis, que afecten la capa d'ozó, i aquesta capa d'ozó, si l'anem destruint, arribaria a provocar càncers, com ara ja es produeixen amb molt increment respecte a uns anys enrere. Podríem parlar d'una altra meravella de la naturalesa, com era el plagicida, el DDT, que quan es va descobrir es va pensar que ja s'havien acabat les plagues i que després s'ha vist que s'acumula en molts animals i en molts humans i arriba a provocar càncer, per exemple. O els metalls pesants que provoquen una planta petroquímica. Per tant, estem envoltats d'alguna manera de grans riscos dels residus que genera la tecnologia moderna. I ara, fa poc, se'ns hi ha afegit encara els que venen de l'electrònica. A més de les zones que generen, i que molts cops han estat sota sospita, encara que, també ho hem dit aquí alguna vegada, mai demostrat, els equips elèctrics i electrònics són una font de residus, sobretot quan acaben la seva vida útil. I l'acaben molt aviat, perquè tots sabem que aquests equips doncs, tenen una durada molt limitada i, per tant, al cap d'un temps d'usar-los, el canvies i queda l'altre com una xatarra, com una ferralla electrònica, que fins ara què fem? Doncs la tirem al contenidor, però que s'ha donat el toc d'alerta a tota Europa i també als països americans perquè això s'hauria de reciclar, s'hauria de recuperar. A la Unió Europea, els residus procedents d'equips elèctrics i electrònics superen els 6 milions de tones cada any, més de 6 milions de tones cada any d'equips elèctrics i electrònics. Això fa que ja siguin un 4%, quasi un 4%, dels residus municipals. I aquesta xifra va tant en escreix, perquè cada vegada tenim més parament electrònic a casa, va en escreix de tal manera que es creu que l'any 2010 Els residus derivats de l'electricitat i de l'electrònica suposaran un 8 o un 10% dels residus municipals. I això ha nascut no fa més de 10 anys. Espanya, el nostre país, l'Estat, van a l'abocador, s'aboquen cada any, està calculat unes 200.000 tones d'equips electrònics, tant de la indústria com de casa, com del comerç, etc etc. I a Catalunya creiem que ens anem a prop de 100.000 tones, possiblement, d'aquesta ferralla que se'n diuen residus d'aparells elèctrics i electrònics, el que en diuen RAE, R-A-E-E, residus d'aparells elèctrics i electrònics. Es denominen, tota aquesta colla de residus, residus tecnològics o residus ciberresidus, cibernètics, ja que han proliferat doncs, darrerament i es classifiquen també doncs, pels seus colors i per la seva forma, doncs, com sabem, en moltes línies que tenim en els comerços. Per exemple, els components de la línia blanca, com són els frigorífics, les rentadores, rentavaixelles, neveres, forns, cuines, aire condicionat, batedores, torradores, màquines de cafè, planxes, etc etc. Podríem anar continuant. Llavors hi ha tota la línia d'equips elèctrics i electrònics, que en diem la línia gris, que són els ordinadors, els PCs, doncs que hi ha des del teclat fins al ratolí, passant per les impressores, el telèfon mòbil, també és un altre exemple de línia gris, el fax, la copiadora, la calculadora, etc etc. Hi ha també la línia marró, que va al televisor, la ràdio, el vídeo, els equips de música, les videocàmeres, les cadenes doncs, musicals. I llavors tot un altre contingut que tenen molta, a dintre molta component electrònica, com són els equips d'il·luminació, pantalles, lampres incandescents, taladradores, eines electròniques, serres, talla gespa, màquines de cosió de bricolatge, també les joguines dels nens, no? Els trens elèctrics, les consoles de joc, les videoconsoles, vaja. També equips de medicina, com els de radioteràpia, de cardiologia, raigs X, els ventiladors pulmonars o els analitzadors doncs, de laboratori. Hi ha aparells de control que tenen a dintre també una parafernàlia important, electrònica, com són tots els detectors de fums o els reguladors de la calefacció, termostats. I per què no les màquines aquestes, dos dispensadores de tabac o de begudes o caixers automàtics o màquines recreatives de joc que hi ha en els bars. Tot això i molt més, i el que tenim dintre el cotxe o el que té un avió, doncs són una quantitat de circuits electrònics que, com veurem, caldria reciclar i recuperar-ne els materials. Hi ha una proposta de directiva europea des de l'any 2000 que preveu reduir a una quarta part el que llancem a l'abocador d'aquests residus electrònics. Preveu que l'any 2006 hauríem d'haver reduït, l'any 2006, a una quarta part aquests 6 milions de tones que han anat a l'abocador a tota Europa. També es preveu prohibir, a partir d'aquest any 2006, tot això ja veieu que està ara en dansa, fabricar ordinadors i electrodomèstics que continguin elements com tenen ara, plom, mercuri, cadmi, crom o bifenils polibromats que en diuen que són per atacar la flama si un dia s'encenguessin. Aquesta directiva europea que s'ha proposat des de l'any 2000 preveu a Catalunya que podríem recollir cada any uns 6 quilos d'aquesta ferralla electrònica que ara va a l'abocador. La pretensió de l'administració és carregar en el fabricant el cost d'aquesta recollida, desmuntatge i reciclatge d'aquest tipus de residus, però a ningú se li escapa que al final el que acabarà pagant i repercutint això serà per descomptat el consumidor. I aquí, al Pont de Vilomara, doncs s'ha creat una planta que es diu Electrorecycling, que és precisament per reciclar i recuperar tota aquesta colla de ferralla que hem dit electrònica i que tenim a casa i que cada vegada utilitzem més. Només cal veure la quantitat de mòbils que hi ha. Es pensa que actualment a tot l'Estat, a Espanya, hi ha uns 15 milions de mòbils obsolets i que, per tant, d'alguna manera es podrien reciclar, perquè tenen bateries doncs, que contenen metalls que no poden anar a l'atmosfera, i que doncs, tenen tota una carcassa de plàstic que també es pot utilitzar, no? I llavors igualment podríem dir dels altres equips. Per exemple, tots els xips i tots els circuits integrats que en diem, els xips, els famosos xips, que cada vegada són més petits, les patilles o els contactes que tenen, ara els llancem, però realment estan recoberts d'or, de plata o de platí perquè siguin més bons conductors i per descomptat aquests materials haurien de ser en aquesta època doncs, valoritzables. Un altre exemple podria ser la pantalla de l'ordinador. La pantalla de l'ordinador o del televisor té 3 quilos de plom, perquè el vidre ha de ser molt endurit, i tant el vidre com el capçal de l'exterior, per allà on entra la corrent elèctrica, té un elevat contingut de plom, de tal manera que aquest plom doncs, arriba a pesar 2 o 3 quilos per cada pantalla de televisió o d'ordinador, i el plom afecta moltíssim el sistema nerviós. I fins aquí, amics de la veu de Navàs, el programa d'aquest diumenge, que hem tractat residus d'aquí i d'allà, fent una mica de comparació i una mica d'alternança entre el que estem vivint i el que estem passant al nostre país, a Catalunya i al Bages, i el que encara fan i miren d'evolucionar alguns països que ens han servit doncs, per comentar-ho, com són Mèxic i Quito en l'Equador. Serà fins d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Moltes gràcies i bon dia. Thank you.